Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí, tot just s'han acabat les festes de Nadal i volem fer una mica de balanç de com ha anat la mobilitat aquests dies a les carreteres catalanes i l'operació tornada, però també ens volem fixar en unes dades que ens deixen un 2023 com l'increment del 19% en accidents mortals on s'hi han vist involucrats motoristes arreu de l'Estat. Tot i això, la xifra de mortal de tant accidents de trànsit a Catalunya el 2023 ha baixat un 5% menys que la xifra del 2022. De tot plegat, ja podem, per tot plegat, deia, ja podem saludar a aquesta hora el director del Servei Català de Trànsit. Ell és, com saben, Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres de nou a la caravana.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vostè.
Primer de tot, aquest... Ara sí, primer de tot, deia senyor Lamiel, aquest cap de setmana ha sigut l'operació tornada per les festes de Nadal. Com ha anat aquestes dues setmanes pel que fa a la mobilitat i sinistralitat? Ha sigut tranquil·la?
Nosaltres no valorem aquests períodes curts, concrets. No entenem que a les festes de Nadal hi hagi una gran sortida d'operació sortida ni un gran retorn d'operació retorn. No existeix això. Hi ha una mobilitat diferent durant tots aquests caps de setmana diversos de Nadal. La mobilitat dels dies de Nadal, del propi Nadal i Sant Esteve és una, la mobilitat de Cap d'Any és una altra, i la mobilitat de Reis podríem dir que és una mobilitat estàndard d'un cap de setmana fluix, per entendre'ns. No hi ha unes variacions importants de mobilitat. I més aviat és un mes, el mes de desembre, amb baixes mobilitats en aquests moviments de cap de setmana. A excepció del pont, que allà sí que hi ha una mobilitat molt considerable, del pont de la Constitució i del pont del dia 8, no?, de desembre. Però dit tot això, el focus en aquests finals d'anys sempre està en el balanç global de la sinistralitat i de la sinistralitat de l'any 2023. Però si parlem de la sinistralitat d'aquests dies de Nadal, jo penso que hem de lamentar algunes dades bastant tràgiques, com pot ser l'accident que hi va haver el dia de la nit de Cap d'Any, a les 9 del vespre, que van morir 3 persones, i per tant és un accident molt tràgic i molt, molt dramàtic en aquest sentit. I hi va haver també dues morts el dia 27 de desembre, i aquestes setmanes curtes, que hi havia 3 dies només laborables, si parlem de mobilitat, s'estressen molt aquestes setmanes curtes la mobilitat. I més i quan sorties d'un Nadal i Sant Esteve amb un cert relax, no?, en quant al que és mobilitat, i encaraves un cap de setmana d'activitat important, que era el cap de setmana de Cap d'Any. No? Bueno, van haver aquestes morts que sempre ens fa patir aquestes setmanes curtes, i també ens fan patir els diumenges i els diumenges a la tarda, que ho hem anat dient.
Deixem obrir, doncs, altres qüestions, perquè, com sap, la DGT ha endurit les normes pels conductors de motoristes arran que el nombre de morts d'aquest col·lectiu ha pujat aquest 19% que ara dèiem respecte al 2022. 299 motoristes han mort a la carretera del 2023 arreu de l'Estat espanyol. Com valora aquesta xifra?
Jo les xifres de la DGT no les comentaré, perquè la DGT parla d'una realitat estatal i nosaltres hem de parlar de la nostra realitat, que és la realitat del nostre país, que és Catalunya. A l'Estat hi ha 3 autoritats de trànsit: Traficoa al País Basc, Trànsit a Catalunya i la DGT a l'Estat. La DGT a la resta de l'Estat. La DGT hauria de parlar del seu àmbit competencial. En el nostre àmbit competencial he de dir que nosaltres hem tingut 53 víctimes mortals amb motos i l'any 2019 que en vam tenir 48. Per què el 2019? I sempre parlem del 2019. I això la DGT hauria de parlar i no en parla del 2019. Perquè el 2019 és l'any de referència de totes les autoritats de trànsit europees en quant a reducció de sinistralitat. Hauria de ser el 20, l'any 2020, però com que era un any pandèmic, no és un any que es pugui ser fiable, no? I, per tant, agafem totes les autoritats el 2019. Aquí nosaltres hem tingut una reducció del 13%, i la DGT ha tingut un increment del 8%. Però sí, les motos ens preocupen, igual que els hi preocupen a la DGT.
Un increment, ara em deia, del 30% a Catalunya en 12 mesos. Per què creu que han pujat aquestes morts? Per què creu que hi ha hagut aquest increment?
No, un increment del 30% no. Respecte al 19, hi ha un increment dels accidents de moto del 10%.
Ah, del 10, perdó.
Sí, sí, del 10%. Uh-huh. I respecte a l'any passat, també hi ha un increment notable. No del 30, però sí un increment notable. Uh-huh. Això és l'anàlisi que ens toca fer ara i és l'anàlisi que ja estem fent per a veure quines mesures són les més adequades. Però dèiem l'altre dia que la DGT s'equivoca en el mètode i en l'anàlisi. Jo m'agradaria veure quines són les anàlisis que ha fet de la moto perquè li portin com a solució final mesures de seguretat passiva com els guants i com el casc, no? Els guants i el casc jo diria que està com molt estès, sempre són bones, la millora de la seguretat passiva, però si mirem les nostres dades, i torno a repetir, les realitats de cada autoritat de trànsit, la del País Basc és una, la de Catalunya és una altra i la de l'Estat és una altra, ens porten a mesures diferents. Per exemple, nosaltres som un país molt motero, en referència a nivell europeu i segurament no ens assemblem gaire a altres zones de l'Estat. Aquí, nosaltres, el mètode és una suma d'actuacions, no és només una mesura legislativa i prou, és una suma d'actuacions. La suma d'actuacions és un bon anàlisi, que és el que estem fent ara, informació, informar de les rutes amb més sinistralitat, el mapa segur de trànsit que volem difondre, formació, nosaltres ja fem formació de motoristes a carretera, eminentment pràctica, millora de les infraestructures, indispensable, pintar traçats perquè els motoristes puguin fer un traçat més segur, i quart, control, aquests controls premots que anirem repetint al llarg de l'any, tant amb Mossos d'Esquadra com amb policies locals, per aconseguir la reducció d'aquesta sinistralitat.
Unes mesures que també s'han pres, com sap, des del Ministeri d'Interior, que ha decidit imposar que per conduir una 125, per exemple, sigui obligatori treure's un curs a les persones que es treguin el permís B de cotxe. Ja no valen aquells 3 anys d'espera tenint el permís de cotxe per poder conduir una 125. Suposo que ja està d'acord.
Això el que fa la DGT, que és qui li toca legislar, és transposar tota una sèrie de normes que s'han recollit en una nova directiva europea i que es va discutir ara fa un mes, que va ser notícia ara fa un mes. Nosaltres ja ho vam anunciar en un congrés d'autoescoles de també ara fa un mes, quan va sortir aquesta directiva, que estàvem d'acord amb que les persones que tenen el permís B per portar una moto de 125 haurien de fer un curs pràctic. Però aquí és una altra vegada el mètode. El mètode jo penso que és molt important i no ens podem equivocar. I correm el risc que la DGT es torni a equivocar. Que és, el mètode ha de ser una formació eminentment pràctica, que és la formació de carretera que nosaltres ja fem i amb la qual hem format 5.000 motoristes al llarg d'aquests anys. I és una formació de carretera on tu els graves, els hi expliques després amb la gravació quina és la falta d'hàbits o els hàbits dolents que tenen i, per tant, com els han de corregir i com fan les traçades i com les haurien de fer i com fan avançaments i com els haurien de fer, etcètera, etcètera. Llavors, si anem a una formació pràctica, aquesta formació pot ser molt productiva i molt, molt profitosa. I estem d'acord amb que cal una formació per conduir una moto de 125 encara que tinguis el carnet de cotxe.
A banda d'anunciar aquestes mesures per mirar de revertir les xifres, des del Ministeri de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska també va anunciar que a partir d'aquest 2024 els joves de 17 anys podran conduir amb acompanyant. La mesura consensuada amb Europa ja està vigent en països com França o Alemanya, per exemple. Els joves, això sí, hauran d'haver-se tret el teòric del permís B i haver fet almenys 20 classes pràctiques per tenir aquest permís provisional de conducció. Com ho veu tot plegat?
Torno a repetir, el que està fent la DGT és transposar una directiva de la Unió Europea. No és que el Ministeri anunciï unes normes noves i que, per tant, ara ens sorprenguin a tothom. No, nosaltres ja fa algun mes que sabem que això es transposaria. I des de fa temps, també com a Servei Català de Trànsit, que tenim la nostra pròpia estratègia i la nostra pròpia opinió, a banda de la DGT i el que digui la DGT, sempre hem dit que això no és una necessitat que expressi el país. No hi ha una necessitat per treure's el carnet als 17 anys. No ho veiem i, per tant, no ho considerem que sigui prioritari. En canvi, la directiva, i aquí tant la directiva com la DGT, no posen l'accent i l'haurien de posar com nosaltres demanem que es posi, en aquells permisos de conduir bescanviats en països tercers fora de la Unió Europea, quan bescanvien el carnet i arriben a les nostres carreteres aquestes persones, especialment els conductors professionals, haurien de tenir una formació específica que nosaltres començarem a donar de forma voluntària a partir d'aquest primer trimestre d'aquest any, perquè puguin circular per unes vies altament densificades, com pot ser l'AP7, amb unes, per dir-ho així, amb uns hàbits i unes costums, i uns costums, perdó, de conducció molt diferents als dels seus països d'origen.
Si ens fixem en les dades del país, com deia senyor Lamiel, la sinistralitat a Catalunya el 2023 s'ha rebaixat un 5% respecte al 2022. L'any passat 152 persones van morir en accident de trànsit. Per tant, amb aquest 5% menys entenc que alguna cosa s'ha fet bé. Què és el que s'ha fet bé?
Sí, al final serà probablement un 6% perquè hi ha hagut alguna víctima menys, estaríem parlant en aquests moments de 150 víctimes mortals, però és igual. Sempre és una bona mala notícia. Mentre hi hagi víctimes, nosaltres no podem estar satisfets, i la veritat és que no ho estem, de satisfets. No obstant això, és el que li deia abans, i ho repeteixo, és l'any de referència és el 19, nosaltres hem aconseguit una reducció del 13% i una reducció del 6% respecte al 22. Vol dir que anem amb la tendència necessària per arribar al 2030 amb una reducció a la meitat de les persones que havien mort a les carreteres el 19. Per tant, anem en la bona direcció. I, en tot cas, és un reconeixement a la tasca que han fet els companys del Servei Català de Trànsit i també els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit. Però, repeteixo, mai podem estar satisfets mentre hi hagi una víctima mortal a la carretera.
Una altra de les coses que genera polèmica, com sap senyor Lamiel, és la dels patinets elèctrics. El passat 22 de gener, tots els patinets elèctrics que... No, el passat no, el proper 22 de gener, tots els patinets elèctrics que es venguin hauran de tenir un certificat de circulació, conforme són segurs. No sé si vostè és partidari que els conductors de patinet tinguin una assegurança i els patinets tinguin matrícula.
Nosaltres vam elaborar aquest any 2023 una ordenança d'ordenances, que en dèiem, un dossier tècnic on nosaltres vam analitzar què estan fent tota la resta de països o un conjunt important de països respecte a aquests vehicles, no? Com el patinet, vehicles de mobilitat personal. Vam veure quines eren les bones pràctiques i que funcionaven. Vam analitzar les diferents ordenances que hi havia en el país i vam fer una ordenança tipus que qui vol la incorpora, qui vol dir els municipis que volen ho incorporen i els que volen pues, modificar la seva ordenança poden tenir com a referència aquesta ordenança d'ordenances que hem fet nosaltres. Aquí nosaltres dèiem edat i ens, per dir-ho així, ens posicionàvem amb alguns elements que és evident que no ens toquen perquè normativament els ha de regular la DGT, o tampoc ens toquen perquè tot el que és la circulació en l'espai urbà li pertoca a l'Ajuntament. No? Però dèiem, casc, haurien de portar casc, les lesions, les morts interurbanes o lesions interurbanes, que són les que més analitzem nosaltres, no es produeixen, el patinet no és un vehicle que ocasioni molta víctima en via interurbana. En urbana sí, les lesions sembla que s'incrementen. Per tant, casc. Assegurança per poder respondre, o per dir-ho així, assegurar els viatges per poder respondre davant de danys causats o que ella mateixa, la persona que condueix el patinet, es pugui causar. I l'edat dels 16 anys per conduir aquest patinet. D'acord? I aquestes eren les tres premisses que nosaltres marcàvem. Edat 16, casc sí, i assegurança també. És obvi que mentre no estigui convenientment regulat no es podrà sancionar, però sí que recomanem que es vagi introduint en el marc normatiu.
Miri, arran de l'informe PISA, hem parlat molt les darreres setmanes del mòbil en centres educatius, però el fet és que les distraccions al volant causen el 24% dels accidents a les carreteres catalanes, principalment per l'ús del mòbil, com dèiem, en molts casos. Per això Trànsit utilitzaran motos espia i s'ampliaran les càmeres amb intel·ligència artificial de la 23 i la C58, si no tinc entès malament. L'ús del telèfon mòbil com a principal motiu de distracció al volant està pujant els darrers anys?
Quan analitzem el conjunt d'accidents, tinguin víctimes ferides greus, víctimes lleus, sense víctimes o víctimes mortals, el conjunt d'accidents, sempre hi ha més d'una causa. I la causa concurrent de la distracció hi és en el 25% d'aquest global d'accidents. I és el mòbil. La distracció en un 88% és el mòbil. I, per tant, el mòbil és un element de distracció important en qualsevol tipus d'accident. I hem de controlar aquest ús abusiu, d'ansietat que es fa del mòbil i el mòbil a dintre del vehicle aparcar-lo. I, per tant, no utilitzar-lo. Nosaltres tenim diferents sistemes de control de l'ús del mòbil. Un és el sistema tradicional, que és els companys de Mossos d'Esquadra amb els seus mitjans. Tenen aquestes quatre motos espiell que les hem conjuntament proporcionat i, per tant, valoren i sancionen com s'està conduint, i si s'està conduint utilitzant el mòbil, és sancionada la persona que utilitza el mòbil, no? Hi ha les càmeres d'intel·ligència artificial, que, per dir-ho així, que miren patrons, no?, de conducta a l'interior del vehicle i miren si es porta el cinturó o si es porta o si s'està manipulant el mòbil. I, per tant, també se sanciona. Això està en dos punts i probablement ho estendrem a altres punts, sempre i quan puguem canviar l'òptica d'aquestes càmeres per veure millor. S'ha de ser molt garantista i, per tant, poder reconèixer bé el patró de manipulació de mòbil, no? I això es farà quan tinguem les màximes garanties d'estendre aquesta experiència. I l'altre element que també utilitzem per veure si s'està manipulant el mòbil, com vam poder veure aquesta setmana passada, és l'helicòpter. L'helicòpter Falcó que tenim, que és un helicòpter que permet veure amb molta nitidesa, sancionar també velocitat i veure amb molta nitidesa la conducta al volant dels conductors, no? I vam poder veure aquella persona, doncs, que manipulava no un, sinó dos mòbils, es feia selfies i enviava missatges de veu mentre es conduïa per l'autopista AP7. Per tant, sí, ho vigilem i és un element concurrent en molts dels accidents globals, en el 25% dels accidents globals.
No vull pecar de populista, senyor Lamiel, però segur que molts oients que ara ens escolten potser ho pensen. No és un contrasentit parlar de distraccions, de mòbil, el cotxe, que se n'ha parlat i se n'ha parlat molt perquè deixi de passar tot plegat, però que els cotxes hi hagin cada vegada navegadors i navegadors més amplis?
Doncs té tota la raó. I per això nosaltres hem de saber... El missatge ara és, escolti, aparqui el mòbil quan vostè condueix perquè la distracció provoca accidents. Però també sabem, de les últimes preguntes que hem fet a la ciutadania en aquestes enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió, com s'informa la gent del trànsit. I un 45% de la gent s'informa pel trànsit a través dels navegadors, ja sigui navegadors que porta el propi cotxe o ja siguin els navegadors dels telèfons mòbils, com molt bé diu vostè. Per tant, nosaltres, davant d'aquest fet, no podem tancar els ulls i hem de saber aliar-nos amb aquestes tecnològiques o amb aquestes grans empreses que utilitzen aquestes apps de navegació per poder donar missatges d'una forma diferent i que la gent es pugui relacionar amb el navegador, però a través de la veu. I això és el que estem treballant. Estem treballant en què tu puguis preguntar al vehicle, al telèfon mòbil o al navegador del vehicle, puguis preguntar-lo i et respongui en veu i et digui com està el trànsit en aquell moment o quina seria la ruta més indicada.
Finalment sí que li voldria preguntar com s'encara aquest 2024, quins són els propers reptes del Servei Català de Trànsit per aquest any?
El 24 i pot semblar un contrasentit, però el 24 ja ha de mirar el 2030. Però, de totes maneres, aquest any 24 el que farem serà aprovar un nou pla de seguretat viària, perquè el 23 vam tancar el pla trienal que teníem, era de 3 anys, ara n'hem de fer un altre de 3 anys, que és 24, 25, 26. Ja el tenim bastant embastat, i força embastat, i per tant esperem aprovar-lo aquest primer trimestre. I ens marcarem també unes fites de reducció de sinistralitat, tant en els col·lectius vulnerables, vianants, motoristes i ciclistes, com en el conjunt de conductors i conductores, una reducció de víctimes mortals i una reducció de persones ferides greus. Estem per determinar quina reducció, però aquesta reducció, i és el que li deia a l'inici, ha de mirar el 2030. I el 2030 hem d'aconseguir una reducció del 50% de les víctimes mortals que hi havia el 2019. Aquests són els objectius europeus als quals també es va adherir el Servei Català de Trànsit com a autoritat de trànsit. Per tant, davant d'aquest repte del 2030, que vol dir que hem de baixar per sota les 80 víctimes mortals, que parlant així ja sona com molt estrany, no? Perquè mentre hi hagi una víctima es fa estrany donar aquestes xifres, però les xifres són aquestes. Hauríem de baixar de 80 víctimes mortals i estem en 150. Per tant, ens queda molta feina i el que hem d'encarar és aquest 24 aprovar el pla desenvolupar-lo fins al 26 i anar reduint fins al 30 a la meitat les víctimes mortals.
Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per tornar-nos a atendre en aquesta casa a Ràdio Estel i a la caravana. Que vagi molt bé, bon any, i esperem que així ho sigui, que sigui un bon any molt, molt poca, a ser possible zero sinistralitat a les carreteres catalanes. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Ràdio Estel.